Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 8 de febrer de 2012. El PP ha avisat Convergència i Unió en les últimes hores que perilla en aquests moments l'acord pels pressupostos de la Generalitat, que s'han d'aprovar entre dimecres i dijous de la setmana vinent al ple del Parlament. Ja es donava per encarrilat el pacte gràcies a la rebaixa de la taxa turística i l'impost sobre les receptes, però ara els populars alerten que encara no està tancat i que no els agraden les noves taxes, com ara el cànon de l'aigua. El Partit Popular, sens dubte, es fa fort perquè sap que és decisiu, en realitat, per a la governabilitat de Catalunya, tot i que la Federació Nacionalista intenta compensar aquesta situació amb la defensa de la tan repetida geometria variable, amb escenaris d'acords amb altres forces polítiques. Uns i altres intenten tensar la corda, però el govern d'Artur Mas, i sobretot els catalans en el seu conjunt, més que tensions sobre possibles aliances polítiques, els interessen les solucions i l'estabilitat política que ajudi a la recuperació econòmica. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Grècia torna a ajornar l'aprovació del preacord assolit amb el Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu i la Comissió sobre les mesures d'austeritat que ha d'aplicar el país per desencallar els 130.000 milions d'euros del segon rescat i evitar així la fallida del país. Els partits de la coalició del govern havien de ratificar el pacte ahir, però la reunió s'ha ajornat a avui. Mentrestant, la Unió Europea pressiona amb algunes veus que parlen de fer fora Grècia de l'euro.
La ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez, va anunciar ahir que es podrà cobrar part de la pensió i continuar treballant. En un avanç de la reforma laboral que s'aprovarà aquest divendres, Báñez va explicar que el govern espanyol preveu reduir les prejubilacions a casos excepcionals i es va mostrar partidària de calcular la pensió de manera més proporcional a les cotitzacions de tota la vida laboral.
Gairebé 3.000 persones van visitar ahir a la tarda la Fundació Tàpies per acomiadar l'artista Antoni Tàpies, que va morir dilluns. Avui, a la seu del carrer Aragó de Barcelona, estarà oberta de 9 del matí a 9 del vespre perquè tothom qui ho vulgui signi també el llibre de condol. I a partir de dissabte es podrà visitar amb una entrada reduïda de 3 euros una nova selecció d'obres de Tàpies. El pintor serà incinerat avui després d'una vetlla en la més estricta intimitat. Més endavant es farà un acte d'homenatge.
Ferran Mascarell va assegurar ahir que no li va agradar gens la gala dels Premis Gaudí. El conseller de Cultura va carregar contra el lliurament d'aquests premis dirigit per Joel Joan perquè considera que no aportava autoestima al sector del cinema.
I en esports, el Barça es classificarà avui per a la final de la Copa si empata a 0 o guanya el València al Camp Nou. A les 9 del vespre comença el partit. Pep Guardiola ha confirmat que Alexis i Xavi estan bé, tot i que són dubte Iniesta, Pedro i Busquets. L'Atlètic de Bilbao, d'altra banda, ja és el primer finalista després de golejar i el Mirandés per 6-2. El PP avisa, com dèiem, Convergència i Unió, que l'acord pels pressupostos perilla pels impostos nous que proposen els convergents.
El Partit Popular no accepta el cànon per captació d'aigua que Convergència ha plantejat, segons ha afirmat per sanejar l'Agència Catalana de l'Aigua, que arrossega un deute milionari. Pel que fa al copagament sanitari a través de les receptes, han acordat excepcions a la taxa d'un euro per medicament receptat. En quedaran exemptes les persones que rebin una pensió no contributiva i els beneficiaris del programa de renda mínima d'inserció.
Canviem de qüestió a l'espera que hi hagi novetats sobre aquest principi d'acord, ara molt qüestionat pels populars. a Barcelona, a la seu del carrer Aragó de la Fundació Antoni Tàpies. Milers de persones van passar ahir. La Fundació celebra avui el segon dia de portes obertes per acomiadar l'artista mort dilluns als 88 anys.
En la primera jornada que la Fundació va obrir portes, ahir a la tarda, perquè tothom hi volgués acomiadés Tàpies, s'hi van acostar gairebé 3.000 persones. A més, a partir de dissabte, es podrà visitar amb una entrada reduïda de només 3 euros i amb una nova selecció de l'obra de l'artista.
Canviem novament de tema. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, vol impulsar la figura del director d'escola.
Rigau ha presentat la creació d'una acreditació per a mestres i professors que avalarà que es té l'experiència i els mèrits suficients per accedir a ser director d'un centre educatiu. Es vol aconseguir que els qui accedeixin siguin els més preparats i d'aquesta manera els centres públics puguin tenir equips directius altament qualificats. Amb la mateixa finalitat, l'any passat ja es va posar en marxa un curs de formació per a futurs directors, per on ja han passat unes 270 persones.
I Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla Procicat en aquests moments per l'onada de fred i de fortes ventades que afecta Catalunya.
En les últimes hores, els bombers han hagut d'atendre prop de 150 incidències. Els trens entre Ripoll i Puigcerdà s'han hagut de suspendre temporalment i diverses pistes d'esquí del Pirineu han hagut de tancar pel que fa al trànsit. Com a conseqüència de la neu o el gel, diversos trams de diferents vies han resultat afectats.
Altres notícies de casa nostra: 6 trams de carretera afectats i prop de 150 sortides dels bombers és el balanç del fort vent que hi ha hagut en les últimes hores.
Els trens entre Ripoll i Puigcerdà s'han hagut de suspendre temporalment i diverses pistes d'esquí del Pirineu han hagut de tancar pel que fa al trànsit. Com a conseqüència de la neu o el gel, diversos trams de diferents vies han resultat afectats.
El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, va assegurar ahir directament que la gala dels Premis Gaudí no li va agradar gens, gens, gens.
En la tradicional rebuda als guanyadors al Palau de la Generalitat, Ferran Mascarell s'ha mostrat així de contundent i ha lamentat sobretot l'associació entre política i corrupció present en alguns números musicals.
I l'antiga fàbrica Fabra & Coats del barri de Sant Andreu de Barcelona acollirà el Centre d'Art Contemporani que en un principi s'havia d'ubicar al Canòdrom de la Meridiana.
Aquest espai, el Canòdrom, passarà a ser un centre municipal per a emprenedors, segons han acordat la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el Museu d'Art Contemporani de la ciutat. El nou espai d'art de la Fabra & Coats obrirà el juliol i d'entrada disposarà de 450 metres quadrats de la planta baixa, tot i que en el futur està previst que arribi als 2.400 metres quadrats. El compromís és fer-hi un mínim de 3 exposicions a l'any.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat. El govern espanyol aprovarà divendres la reforma laboral. Ho va anunciar ahir ja formalment la ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez, que va compareixer davant de la Comissió d'Ocupació al Congrés. Báñez va avançar alguns dels objectius i de les línies que impulsarà aquesta reforma.
El govern de Mariano Rajoy preveu reduir les prejubilacions a casos excepcionals, calcular la pensió en funció de tota la vida laboral i millorar els controls de les prestacions d'atur. La ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez, va posar ahir data a l'aprovació de la reforma laboral. En la seva compareixença al Congrés va dir que tindrà llum verda aquest divendres en el Consell de Ministres.
Yo confío y apelo a esa responsabilidad de los agentes sociales para que no haya más escenario de conflicto en el corto plazo cuando se presente esa reforma laboral, porque, repito, va a ser completa, equilibrada y útil.
Així es referia a una possible vaga general demanant directament als sindicats que no la convoquessin, encara que alguns punts no els agradin.
Báñez també ha afegit que l'executiu de què forma part vol que el càlcul de la pensió sigui més proporcional a la cotització de tota la vida laboral i ha afegit que es plantegen que es pugui cobrar de forma parcial la pensió mentre es continua treballant, sempre que es compleixi, ha dit la ministra, el principi de voluntarietat. El text també preveu l'accés a la formació professional durant tota la vida laboral, la reforma de l'INEM i les oficines d'ocupació i a la conciliació familiar per facilitar la incorporació al mercat laboral.
I el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, considera prioritari reformar la llei d'enjudiciament criminal per poder expulsar d'Espanya els immigrants que facin del delicte una forma de vida. Fernández Díaz va defensar que s'ha de reformar aquesta norma per endurir les penes als delinqüents reincidents. En el cas dels estrangers que acumulin desenes de denúncies, aquest enduriment comportaria, com dèiem, l'expulsió.
Per Fernández Díaz, que ja va anunciar que treballava en l'enduriment de penes per als delinqüents reincidents, aquesta és una de les prioritats de la legislatura. En canvi, un dels projectes que el PP deixarà a la nevera és la reforma de la llei que permet els matrimonis homosexuals. En aquest cas, prefereix esperar el dictamen del Tribunal Constitucional sobre diversos recursos que es van presentar contra una de les lleis insígnia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Quatre minuts i mig i serà un quart de nou. Tot i l'incompliment dels terminis, Grècia ha tornat a ajornar la reunió amb els representants dels partits que formen el govern de coalició, una trobada que es farà finalment avui i que inicialment s'havia de fer dilluns al matí.
El desacord entre les formacions podria ser un dels motius. La decisió arriba després que el primer ministre, Lucas Papadimos, i els representants del Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu i la Comissió Europea, l'anomenada Troika, hagin arribat a un principi d'acord sobre les mesures d'austeritat que ha de complir Atenes per desencallar els 130.000 milions d'euros del segon rescat. Sense aquests diners, el país faria fallida el mes de març.
Us expliquem també que aquest incompliment dels terminis ha tornat a fer aflorar el debat sobre si hauria de continuar Grècia a l'euro o fins i tot a la Unió Europea, una possibilitat que s'ha plantejat des de dues comissàries europees.
Per la seva banda, la vicepresidenta de la Comissió Europea, Nelly Kroes, ha assegurat en una entrevista a un diari holandès que la zona euro no s'enfonsaria per una sortida de Grècia. Les declaracions de Kroes tenen lloc després que dilluns la comissària de pesca, la grega Maria Damanaki, va admetre que s'està estudiant la possibilitat que Atenes plegui. El president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, ha defensat la postura oficial, és a dir, que Grècia continuï dins l'eurozona.
Per cert, que la jornada de vaga general convocada per ahir a Grècia en protesta contra les mesures d'austeritat del govern per mandat de la Troika va acabar amb enfrontaments amb la policia. Canviem ara de tema. L'Argentina farà una protesta formal davant les Nacions Unides contra el Regne Unit, que intenta acusar de militaritzar la colònia de les Malvines, unes illes que es troben al costat del territori argentí, que l'Argentina reivindica com a seves i que fa 30 anys van ser escenari d'una guerra.
L'arribada d'un destructor a la zona i la presència del príncep Guillem en unes maniobres militars han tensat l'ambient entre Londres i Buenos Aires. La presidenta argentina, Cristina Fernández, està molesta pel que considera una militarització de l'Atlàntic Sud per part de la Gran Bretanya.
L'exèrcit de Síria va bombardejar intensament la ciutat d'Homs, novament el feu de la revolta, per quart dia consecutiu. L'acarnissament contra aquesta ciutat, Homs, que el règim nega i atribueix a bandes terroristes, coincideix amb la visita ahir a Damasc del ministre d'Afers Estrangers de Rússia.
L'últim balanç dels activistes eleva almenys 95 civils als morts dilluns en la repressió de l'exèrcit sirià contra Homs, i la xifra podia continuar l'avança, ja que ahir els tancs, a les ordres de Bashar al-Assad, van tornar a bombardejar aquesta ciutat feu de la revolta. Per cert, que Espanya ha cridat a consultes l'ambaixador a Síria, Julio Albi, davant de la situació d'inseguretat que viu aquest país i l'agreujament de la repressió contra la població civil per part del règim de Bashar al-Assad.
I un tribunal de Florència ha establert que Francesco Schettino, el capità del vaixell Costa Concòrdia, naufragat el 13 de gener, continuarà sota arrest domiciliari.
Amb aquesta decisió, el tribunal rebutja la petició de la Fiscalia de Grosseto, que sol·licitava presó cautelar, i de la defensa, que en sol·licitava la posada en llibertat. Francesco Schettino està acusat d'homicidi i d'abandonar el vaixell abans de l'evacuació dels 4.200 passatgers i tripulants. Està detingut al seu domicili des del 17 de gener, tot i el recurs de la Fiscalia, que considerava que podia fugir i manipular les proves del cas. El balanç de l'accident del creuer és de 17 víctimes mortals i una quinzena de desaparegudes.
I una notícia d'última hora: el conservador Rick Santorum s'ha imposat a la resta de candidats republicans en les votacions primàries que s'han fet a Minnesota, Colorado i Missouri. Aquests triomfs donarien un impuls a la candidatura de Santorum com un rival clar contra el fins ara favorit, l'exgovernador de Massachusetts, Mitt Romney, que ha quedat segon en aquestes primàries.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça té avui l'oportunitat de classificar-se per a la tercera final de la Copa del Rei en els 4 anys de l'era Guardiola. Aquest cop contra el València al Camp Nou a partir de les 9 de la nit. L'escenari és ideal, amb un empat a un del partit d'anada.
En la sessió d'ahir, el tècnic ja va comptar amb la majoria de jugadors que estaven lesionats, com Pedro, Alexis, Iniesta o Xavi, i l'únic que va fer treballar al marge va ser Sergio Busquets, que recupera del tall profund que té a la cuixa des del partit de Lliga de dissabte. Avui mateix l'equip es tornarà a entrenar i es decidirà la convocatòria.
Amb un empat a 0 o una victòria ja serveix per passar a la final. I ja el primer finalista està classificat, és l'Atlètic de Bilbao. Els bascos, que havien vençut 1-2 a Miranda d'Ebro, van tornar a derrotar el mirandès a casa en aquesta ocasió per 6-2 a Sant Mamés. I encara sobre futbol, l'exjugador del Real Madrid, Mitchell, és el nou tècnic del Sevilla, en substitució de Marcelino.
Mitchell, que ha demanat ajuda als futbolistes i a l'afició, ha firmat un contracte fins a final de temporada amb clàusula de renovació automàtica en cas d'acabar entre els 4 primers de la Lliga.
I en ciclisme, Alberto Contador ha comparegut en roda de premsa per donar la cara l'endemà de saber que el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport li ha posat 2 anys de sanció pel seu positiu de clambuterol al Tour del 2010.
El de Pinto reitera la seva innocència i ha assegurat que està anímicament enfonsat i desil·lusionat. Contador, però, es mostra decidit a continuar endavant i ha dit que quan acabi el període de suspensió tornarà a la competició amb més ganes que mai. De moment, però, no continuarà a Saxo Bank. Wagner Ries, el director de l'equip, ha comunicat, però, que en el futur poden tornar a treballar junts. Contador també ha deixat oberta la possibilitat de recórrer a la justícia ordinària.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu, la segona jornada del simposi que es fa aquests dies a Roma sobre els abusos sexuals a menors comesos per clergues, organitzat per la Pontifícia Universitat Gregoriana. Va arribar ahir a un moment important amb el testimoni de la irlandesa Mary Collins, que va ser víctima quan tenia 13 anys d'un sacerdot pederasta. Superiors de 30 congregacions religioses i representants de les conferències episcopals d'un centenar llarg de països van escoltar les seves paraules, on va dir, entre altres coses, que el millor de la seva vida va començar quan el seu agressor va ser portat davant de la justícia. Va ser una nova mostra de decisió, d'acord amb la crida del Papa Benedicte XVI, en el si de l'Església per aconseguir que aquests delictes no tornin a repetir-se. La jornada durarà, el simposi durarà fins demà, que serà l'última jornada, com dèiem.
El dissabte 17 de març tindrà lloc el 14è simposi de la Fundació Claret, enguany sota el títol La credibilitat, un repte decisiu per als cristians d'avui. Els organitzadors parteixen de la idea que la credibilitat és la gran prova de foc per a qualsevol discurs, institució o creença en la societat actual. En la mateixa línia, la Fundació Claret vol posar sobre la taula que determinades actuacions, declaracions, posicionaments o discursos, especialment de persones significatives, fan perdre molta credibilitat al cristianisme perquè el mostren poc sensible a problemes reals de la gent o fins i tot excloent. També s'analitzarà la confiança que mereixen determinades institucions, entre elles l'Església, que surt molt mal parada a les enquestes. En aquest 14è simposi participen ponents experts com Vicenç Villatoro, Josep Maria Carbonell, la religiosa Teresa Lozada i l'escolapi antropòleg Ramon Maria Nogués, entre d'altres. Més informació a la web de la Fundació Claret.
Passen 3 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. A La Vanguardia, el govern fixarà més taxes i acotarà l'euro sanitari, referint-se als pressupostos de la Generalitat. El periòdico obre amb les declaracions d'un testimoni de la matança de la ciutat siriana d'Homs, titula «Si puc, em venjaré». El punt avui, direcció reforçada sobre les propostes d'ensenyament revelades ahir per la consellera Irene Rigau. El diari Ara, Grècia allarga l'agonia.
Repassem altres portades. El País titula Grècia negocia la desesperada amb la Unió Europea per evitar la bancarrota. El Mundo, Fainé i Rat ofereixen a Rajoy i Mas la fusió a la Caixa Bankia. ABC amb una fotografia d'Alberto Contador. La resolució deixa clar que no em vaig dopar. Declaracions del ciclista. Público de memòria ofensiva per mantenir els silencis de la transició. I La Razón, el Suprem cita el cosí de Blanco i Adorribo pel cas campió.
Fet aquest repàs, de seguida els serveis i després entrevistem el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Jaume Collboni.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans unides. La salut, dret de tots. Actua. Mans unides. Gràcies per col·laborar.
La millor opció per les teves receptes és...
L'oli d'oliva verge extra, olivar de segura.
I si és amb un 50% de descompte a la segona unitat...
És i per millor.
Emporta't dos bidons de 5 litres d'olivar de segura. La segona unitat et surt a 7,50 euros. I el litre a només 2,25.
Així és l'ofertassa d'Hipercor.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Maria Mas, bon dia.
Hola, molt bon dia. Pel que fa a vies properes a Barcelona, a aquesta hora parlem d'aturades habituals. Per exemple, la C58, molt plena, amb retencions entre Sabadell i Badia, en sentit sud, per anar cap a la capital catalana. I més endavant també entre Ripollet i el Nus de Trinitat. Aquí trams aturades en tots els sentits de la marxa. A l'altre extrem, el cinturó litoral, carregat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà per anar cap a la zona franca i la B23, també amb trams de retencions intermitents entre Molins de Rei i Sant Feliu, tot plegat per anar cap a Barcelona. Les rondes de la ciutat comtal també força plena, sobretot en sentit Llobregat, però de moment sense incidències extraordinàries. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. D'altra banda, i per als que vulgueu assistir al partit entre Barça i València d'aquesta nit, Transports Metropolitans de Barcelona reforça el servei tant de metro com d'autobús i habilita línies especials del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer a Plaça Catalunya. Recordeu que totes les línies de metro funcionen fins a la mitjanit. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem jornada amb petits canvis en forma de núvols que afecten sobretot a les comarques del litoral i del prelitoral de Girona. A hores d'ara aquests núvols són presents allà, però esperem que amb el pas de les hores vagin afectant a la resta del quadrant nord-est i de manera menys compacta també al litoral i el prelitoral. Així esperem que de cara a migdia, a mitja tarda, els núvols siguin presents i abundants al quadrant nord-est i de manera més aïllada, amb moltes clarianes, a la resta del litoral i prelitoral. Els núvols més compactes seran allà al quadrant nord-oest, ja que aquí només esperem que arribin pinzellades de núvols alts i algun de mitjà. Les temperatures esperem que avui siguin més baixes. De fet, les mínimes han baixat en picat i ha glaçat a tot l'interior i també a alguns punts costaners. Esperem que aquestes temperatures, les màximes, també quedin per sota dels 10 graus a bona part de Catalunya i, sobretot, siguin molt fredes novament al Pirineu, amb glaçades que afectaran fins i tot durant el dia. El vent també ha afluixat en general a tot Catalunya, malgrat que encara bufa en certa intensitat al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Esperem que el vent afluixi també del Pirineu, també a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, però aquí encara continuarà bufant amb intensitat moderada, amb alguns cops forts. De cara a demà, esperem que novament llueixi el sol, cel blau, a tot arreu en Catalunya, només algun nuvolal que pugui arribar al final de la jornada, poc important, i unes temperatures que les mínimes seran més baixes, en canvi les màximes es recuperaran entre lleugera i moderadament. El vent continuarà la mateixa tònica dels darrers dies, component nord i oest, que afectarà sobretot a les Terres de l'Ebre i també a l'Empordà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Després del congrés del PSOE, on Alfredo Pérez Rubalcaba va sortir elegit dissabte nou secretari general, la principal força de l'oposició a nivell espanyol mira endavant amb el desig de recuperar pes i d'incidir en la vida política espanyola amb normalitat i també amb voluntat de transformació i de recuperació de la confiança dels electors. Amb aquest escenari, els socialistes catalans miren de reubicar-se, d'una banda valorant positivament el tarannà dialogant de Rubalcaba i confiant en les bones relacions amb la nova executiva del partit en l'àmbit espanyol. Ens acompanya avui un dels 101 delegats catalans en aquest congrés i secretari de Comunicació i portaveu del PSC, Jaume Collboni. Senyor Collboni, bon dia.
Molt bon dia a tothom. Li he de dir, però, que no vaig anar com a delegat. Vaig assistir com a observador, però no com a delegat.
Com a observador, doncs. Per tant, va ser present vostè a Sevilla i va...
Sí, sí.
Va ser testimoni de tot el que hi va passar.
De primera línia.
Quina valoració, molt a grans trets i ràpidament, fa el PSC del que va passar el cap de setmana passat i del que ve a partir d'ara?
Bé, nosaltres pensem que va ser un congrés obert, participatiu, democràtic, que ha donat una lliçó de participació i de transparència, que no poden dir o poden fer altres partits. Hi havia dos candidats i finalment ha guanyat un per la mínima, però ha guanyat. I nosaltres, a partir d'aquest moment, el que fem és passar pàgina d'aquest procés congressual i començar a treballar per aquesta nova etapa, que, com vostè ha apuntat bé a la presentació, ha de ser una etapa en la qual el socialisme espanyol i català ha de començar a fer oposició clara contra un govern com el del PP, que està immers en una ofensiva de contrarreformes de tota mena, i per treballar amb el que tenim com a obligació democràtica, com a partit de l'oposició, que és treballar per construir una alternativa.
El PSC se sent igual en aquesta situació que si hagués guanyat Carme Chacón?
Miri, nosaltres tenim unes resolucions del nostre congrés, el congrés del PSC, que ens indiquen, que ens diuen, que un cop hagi passat aquest congrés, amb la nova direcció del PSOE, nosaltres hem de seure i replantejar la nostra participació en el grup parlamentari. Vostè sap que hi ha hagut tot un debat en els darrers mesos sobre quin era el grau de visibilització dels diputats catalans a les Corts i sobre quina havia de ser la nostra participació dins del PSOE. Doncs bé, nosaltres, independentment del resultat, aquest mandat, aquesta obligació que tenim per part dels delegats del Congrés del PSC, doncs l'hem de complir, no?, independentment de quin fos el resultat.
I això vol dir tenir més veu pròpia, encara que de moment queda aparcat el tema del grup parlamentari propi?
Bé, el punt de trobada de la gran majoria del PSC és aquesta veu pròpia, aquesta capacitat de visibilització, i és el que intentarem acordar amb la nova direcció del PSOE. I confiem que sí que es pot trobar un acord, perquè també ho ha dit vostè molt bé a la presentació. El senyor Pere Rubalcaba és una persona que coneix molt bé Catalunya, que coneix el PSC i que té algunes habilitats reconegudes també com a bon negociador, com a persona dialogant, i estem convençuts que amb el seu lideratge aquesta entesa podrà ser possible.
Senyor Jaume Collboni, quin creu vostè i quin creu el PSC que serà el futur de Carme Chacón a partir d'ara?
Doncs el que ella decideixi. Ella ha de pensar i ha de reflexionar sobre quin és el seu futur. El PSC ha d'anar fent el seu camí com a organització política i nosaltres pensem que pot fer el que vulgui, si em permet, perquè va tenir un resultat molt bon al Congrés. Pensi que només per dos punts de diferència no el va guanyar. És una persona que té un patrimoni polític acumulat molt important al conjunt de l'Estat i, per tant, jo crec que podrà fer el que decideixi. Però vaja, en tot cas està en el seu àmbit de decisió personal, sí, no és, no forma part de l'àmbit de decisió del PSC com a organització política.
Ja per acabar molt ràpidament, quan són 8:45, aquesta entrevista a Jaume Collboni, portaveu del PSC, el fet que no hi hagi hagut un suport oficial total del PSC a Carme Chacón, sinó una mena de simpatia, ha pogut acabar sent decisiu en aquest poquet que li va faltar a Chacón per guanyar?
Bé, nosaltres hem mantingut com a direcció del partit neutralitat en el sentit de deixar que els delegats i les delegades catalans que van anar al Congrés del PSOE votessin allò que consideressin en consciència que era millor pel futur del socialisme espanyol, i és veritat que hi ha una gran majoria dels delegats i delegades que van donar suport a la Carme, però ja va haver-hi altres que no li podria quantificar, perquè al final el vot és secret, sí. Es fa en una cabina amb cortines i mai se sap què ha passat allà dins, no? Uh-huh. Però sí, va haver-hi una gran majoria de delegats que van donar suport a la Carme i d'altres que no, que van votar Rubalcaba.
Moltes gràcies, senyor Jaume Collboni, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, també en la nova executiva que des de finals de desembre dirigeix Pere Navarro, en el sentit més neutre de la paraula, que vagin molt bé les coses i molts ànims en la difícil tasca política en aquests moments també complicats econòmicament i socialment. Molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies i bon dia a tothom.
Passa 8:45, última hora informativa, els titulars amb la Carolina Costa i de seguida després la tertúlia, avui amb Josep López de Lerma, Joan Pallarès i Núria Gispert.
Hola, molt bon dia. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, afronta d'aquí a mitja hora, a les 9, al Congrés, la seva primera sessió de control com a cap de l'executiu, on tindrà com a opositor el nou líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. El portaveu del PSC al Parlament, Jaume Collboni, intentarà acordar amb la nova direcció del PSOE una veu pròpia del PSC. Això és el que ha dit fa pocs minuts aquí a Radio Estel sobre el partit. Collboni també creu que hi haurà una bona entesa amb Alfredo Pérez Rubalcaba, el que ha qualificat de líder i també de bon negociador. El govern grec ha tornat a ajornar l'aprovació del principi d'acord assolit amb la Troika, el Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu i la Comissió Europea. No hi ha acord entre les diferents formacions gregues de moment i, per tant, no es podrà desencallar els 130.000 milions d'euros de rescat. I en esports, tot està a punt al Camp Nou per la tornada de semifinals de la Copa del Rei entre el València i el Barça. L'empat a un de l'anada deixa oberta la porta als dos equips per una plaça a la final. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, jornada sobre el compromís de l'Església en la reinserció dels presos. Vida després de la presó. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10.
La millor opció per les teves receptes...
L'oli d'oliva Coosur.
I si és amb l'ofertassa d'Hipercor, és Hipermillor.
En comprar dues ampolles d'un litre de Coosur, el litre surt a només 1,95 €.
I és que Hipercor parlen el teu mateix idioma, el de l'estalvi.
Hipercor. Preu Hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
passen 5 minuts de 2:15. Comencem ja la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui són amb nosaltres Núria Gispert, membre del Consell Assessor de la Fundació Pere Tarrés i col·laboradora de diferents entitats. Senyora Gispert, molt bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé.
Freds però bé, no?
Sí.
Aquest fred que torna i es queda una mica aquí uns dies més.
No vol marxar.
Tot i que l'alarma ja ha disminuït, com saben els oients. També ens acompanya Joan Pallarès, delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang i també historiador. Bon dia, senyor Pallarès.
Hola, bon dia.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat de Girona, suposo que també molt de fred, a l'estudi no tant, ens acompanya Josep López de Lerma, que és advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats. Senyor López de Lerma, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Suposo que sota zero a Girona en aquests moments.
Menys tres marcava a casa.
Menys tres, sí. Déu-n'hi-do, eh?
Al centre.
Però vaja, a Girona estan acostumats també a aquestes temperatures baixes, sí, a l'hivern. Al matí, sobretot.
Al matí, al matí.
Sí. Bé, en plana política, la notícia de la negociació sobre els pressupostos generals de la Generalitat, o els pressupostos de la Generalitat, millor dit, és notícia important de les últimes hores, amb aquest acord que es veu a prop entre Convergència i Unió i el PP, però sembla que el Partit Popular es fa fort per alguns impostos. Diuen des del PP que la cosa no està tancada, tot i que ahir es va assolir un principi d'acord sobre l'impost sobre les receptes i també sobre la rebaixa de la taxa turística. Senyors, veuen que es produirà aquest acord entre el PP i Convergència i Unió? O... Perquè el perill sempre hi és, el perill de no aprovar uns pressupostos quan el govern està en minoria.
Sí, es necessiten, la veritat és que es necessiten. El que passa és que jo crec que aparentar que són un matrimoni ben avingut els hi és...
Si és incòmode, potser.
Electoralment contraproduent, tant per un com per l'altre, no? Llavors tenen de, sempre de sanificar la discrepància. Però bé, si després fan aquelles declaracions del seny i la cordura i de que posen primer els interessos de la situació de redreçar el país per davant d'aquells interessos personals de partit i de inclús pues, el pacte fiscal i aquestes coses que resulta que ara ja no importa, doncs bé, jo suposo que arribaran a un acord.
Jo suposo que arribaran a un acord, però... Tot això, al final, a qui perjudica és el ciutadà, perquè resulta que han afegit una quantitat ara de taxes que en repercutiran en uns altres, no? Per exemple, tot el tema aquest de l'aigua, que no està aclarit.
Uh-huh. El cànon, perdó.
El cànon, això mateix, el cànon, no?, que donen a les empreses. Qui ho pagarà, tot això, al final, pues, serà la factura, no? Per sanejar l'aire, no? Hi ha qui diu que el rebut s'incrementarà fins a un 26%. És veritat, no és veritat, no ho sabem. O sigui, jo crec que el ciutadà està vivint uns moments sempre amb una angoixa. A part de la crisi, a part dels mitjans de comunicació que ens ho recorden tot el dia, també el polític no, sempre també està amb dubte. I llavors tot això fa... Pues, no sé, la rumorologia, jo crec que també ens afecta d'una manera important. I si t'hi fixes, a qui dona la patacada és a la classe mitja. Jo estic d'acord el que han pactat, i ho estic d'acord, que, per exemple, el copagament aquest sanitari, la gent que tingui el PIRMI, pues, que no pagui, o sigui, una opció per als més dèbils. I estic absolutament d'acord, però el que té molt diner, pues, uh-huh, 62 euros no serà res, sí, però la classe mitja li és molt.
Però
el més dèbil no és precisament en aquest cas el que tingui el PIRMI, eh? El més dèbil és el que està més malalt.
Uh-huh, per exemple, sí, sí. També... No, si és que repartir els sacrificis és sempre molt difícil. Això
només 62, eh? Només de 62 receptes.
Uh-huh. Si ho posem en pessetes, són 10.000 i pico de pessetes.
Uh-huh. El senyor López de Lerma, sobre...
Jo estic d'acord amb l'amic Pallarès, jo dic d'una altra manera, no? que estan condenats a entendre'ns. Entendre's a Convergència i Unió amb el Partit Popular. Si res més no, fins ben entrat 2013. 2013 pot canviar, canviaran les vies perquè, bueno, s'ha de revisar el sistema de finançament i el pacte fiscal, i per tant això els en dona la sensació que els distanciarà i força, no? Què estan fent ara? Bueno, el que jo dic sempre, bueno, els pastorets. Els pastorets no necessàriament s'han de fer al voltant del desembre, com és tradicional en el nostre país, sinó que estan fent la missa en escena. És a dir, com explicar en els nostres respectius electors, que són diferents, com diu el senyor Pallarès, que l'acord dona com a resultat una millora pel conjunt dels ciutadans. I la qüestió aquí, com explica molt bé Núria Gispert, és que els ciutadans no perceben que això els beneficiï. Per què? Perquè el missatge que s'envia no és de que la taxa del medicament, o ara els serveis de justícia, o la taxa turística i d'altres, o el cànon de l'aigua, sigui per a beneficiar-los, sinó que simplement el que estan observant el conjunt dels ciutadans, jo també, no?, és que el que volen és recaptar més. I recaptar més per què? Perquè com que l'activitat productiva ha baixat, i molt notablement, hi ha menys ingressos per la via de la fiscalitat habitual. Llavors, s'estan inventant tota una sèrie de cànons, taxes, etc, etc, que volen donar com a resultat reequilibrar aquests ingressos, que no els reequilibraran, no? Home, per exemple, jo discrepo profundament sobre la taxa turística, i ho faig des del punt de vista de concepte de taxa. La taxa és un tribut sobre un servei que es presta. Em poden explicar quin servei es presta per part de l'administració de la Generalitat en l'àmbit turístic? Perquè si em diuen que és la promoció turística, això no és un servei. Serveis de justícia, com estic veient, que és l'última carta que s'ha posat sobre la taula. Home, si aquesta taxa de justícia, sobre serveis de justícia, servís per millorar la justícia en qualitat, que hi ha una gran mancança, i sobretot en temps, reducció de temps, sí, per arribar a la sentència,
en agilitat,
jo crec que més o menys tothom estaria d'acord. Això no ens ho asseguren. Des del punt de vista de les receptes, bueno, hi ha tota aquesta angoixa de molta gent que no arriba a final de mes i que, a més, diguem-ne, doncs hauran de pagar algun euro, no? Per tant, des de la que estan condemnats a entendre-se i que estan fent aquesta posada en escena, jo no veig que això diguem-ne, el nucli social dels pressupostos sigui beneficiós pel conjunt de la ciutadania, ni molt menys. És per recaptar més.
Sí, ara bé, tenint en compte la situació que vivim, no podem mirar els ciutadans amb una mica de comprensió aquestes polítiques econòmiques, tenint en compte que certament hi ha un dèficit important que cal reduir. No sé si el senyor López de Lerma o els altres...
Sí, però... Disculpa, Joan.
Sí, ràpidament.
A veure, ràpidament. És que, ho deia molt bé la senyora Núria Gispert, no? Tot això impacta aquí, a l'anomenada abans, encara avui, classe mitjana. Una classe mitjana que se'n va cap avall i que es converteix en pobre. Si ell escoltava, si d'un temps t'ho vaig escoltar, que deia, la nova classificació són els molt pobres,
són
pobres de solidaritat, els pobres, i després, diguem-ne, els rics. Rics, entre cometes, perquè, a més, cada vegada són menys i més elitistes.
Sí, sí.
La classe mitjana se'ns està anant...
La classe mitjana passa a ser pobre, diguéssim.
Passa a ser pobre, és a dir, el famós ascensor social, doncs resulta que és l'ascensor dels pàrquings, no? Menys un, menys dos, menys tres, menys quatre, menys cinc, no?
Sí, sí.
Però no és més un, més dos, més tres, no? Que per això està la classe social, per anar eixamplant la base i anar construint, diguem-ne, un cap cada vegada més gros des del punt de vista d'elit, no només econòmica, sinó cultural, d'innovació, de creativitat, etcètera, no?
Senyor Pallarès, perdoni.
Jo crec que en Josep ho ha acertat aquí. La diferència que hi ha entre el món desenvolupat i el tercer món és precisament que en el tercer món no hi ha classe mitjana.
Exacte.
Vull dir, o són rics o són pobres. Aquesta és la diferència. Jo és que em preocupa molt aquestes taxes, no? Lo de l'aigua, no? Per què l'aigua es grava d'aquesta manera i altres matèries primes doncs tenen certa immunitat. Però després hi ha una altra cosa, que també el tema de la taxa turística. Aviam, tant aquesta com els altres, com els dels medicaments i tot, si realment el problema és que hi ha un forat tan gran i que s'ha de començar a tapar aquest forat, bé, per què esperem tant? Resulta que és clar, resulta que és que com si m'està gotejant l'aixeta de casa i jo dic, bueno, doncs trucaré per tots sants, trucaré amb el lampista que em vingui a arreglar-la. Ara no trucaré. Home, jo crec que tinc de trucar ara. És el que tinc de fer, aplicar-ho de seguida. Avui en dia es comença a donar llargues, per exemple, la taxa turística aquesta, resulta que s'aplicarà l'1 de novembre del 2012. Dius, home, és dir que ja han perdut un any. Si tan urgent és, per què perdem aquest temps tan miserablement? I en segon, que això obre la veda als reines de taifes, perquè, és clar, la taxa turística s'aplicarà per pernoctació. És a dir, com si dormint fos quan més gastessin els turistes. Bé, suposo que s'ha d'aplicar sobre algun lloc, no? Però després és que resulta que... Jo recordo el cas, per exemple, de Rupit. Molt breument intentaré sintetitzar-lo. Rupit, quan va començar l'època dels 600, la gent anava a Rupit i marxava perquè no podia aparcar. Llavors l'alcalde va pensar, com ho faré jo per tindre un pàrquing? I llavors, aquella època que hi havia en Samaranch de president de la Diputació, van allà i va dir, escolti'm, necessitem un camp de futbol. I per què no tenim per jugar a futbol? I, clar, el Samaranch, com va sentir una cosa d'esport, vinga, va afluixar la mosca i allà van tindre un camp de futbol preciós a l'entrada del poble, que es va convertir en un aparcament, perquè no van jugar pràcticament mai a futbol allà. Què va passar després? De que avui en dia aquest aparcament es paga per entrar. És a dir, que van fer un pàrquing en diners públics, dient que era un camp de futbol, i després ha sigut un aparcament.
Gran negoci.
La taxa turística serà pels pobles també així, perquè ja hi ha les taxes de buscadors de bolets, de buscadors de pinyes, de buscadors de tal, de buscadors de qual. Llavors, qualsevol altre poble podrà dir, escolta, jo també vull la meva taxa turística, el camaco que em ve aquí a destrossar el bosc. Vull dir que al final acabarem pagant, i com en temps medieval, que per passar un pont tenies de pagar un peatge.
Bé, en tot cas, amb tots els respectes a la gent de Barcelona que se'n va a passar el cap de setmana a altres llocs, sempre que ho facin de bones maneres, no? Avui amb Joan Pallarès, Núria Gispert i...
Que no tothom ho fa de bones maneres.
Exacte, també s'ha de dir. Josep López de Lerma, Núria Gispert i Joan Pallarès ens acompanyen amb la tertúlia, com dèiem. I només una pregunta conjunta a tots tres. Hi ha alguna altra sortida al que s'està dissenyant en els pressupostos de la Generalitat? Alguna alternativa que es pogués aplicar i que pogués propiciar fins i tot altres acords? Que no són els que es poden donar entre el PP i CiU.
Doncs n'hi ha una que no s'explica, que és aprimar i continuar aprimant l'administració pública. Això és un gegant que diuen, bueno, anem a reduir per aquí, anem a reduir per allà, però cada vegada genera més monstruositats, no? Uh-huh. I per tant, i en aquí és allà on no ho veig. És cert que l'anomenada llei òmnibus, després repartida en tres lleis, agilitza alguns tràmits administratius, però és igualment cert que, per exemple, la directiva de serveis continua no aplicant-se en la majoria dels municipis que exigeixen llicència prèvia quan simplement hi ha d'haver-hi una comunicació. No pot ser, l'altre dia llegia en el diari de no sé quin empresari americà, diu, a Amèrica obrir una botiga és qüestió de 24 hores. Aquí a Espanya tinc una mitjana de 8 mesos. Mm-hmm. No pot ser. Llavors, aquí tenim un greix notabilíssim en les administracions, i no pot ser que hi hagi l'administració de l'Estat més l'administració de la Generalitat, l'administració provincial, l'administració local desdoblada entre ajuntaments i consells comarcals, un cos dels gestors polítics immens, és a dir, el Baix Empordà, em van dir, hi ha 35 consellers comarcals. Em poden dir què fan 35 consellers comarcals? Amb les poquíssimes, per no dir cap competència, excepte delegacions de la Generalitat, cobrant 800 euros per assistència, tots ells, multiplicat per dos, 1.600 al mes, més el que cobren el president i els vicepresidents, etcètera, etcètera. Però si el pressupost d'aquest Consell Comarcal, la part més important deuen ser els gestors polítics, que fan, són més nombrosos que els diputats provincials. És a dir, no, això no va. Això no va ni en rodes, ni en rodes. Per tant, home, s'ha de fer un esforç en aquest sentit. Què ens anuncien? Eliminació dels consells comarcals i deixar un nucli, diguem-ne, gestor. Gran en renou, per què? Perquè es reparteix, diguem-ne, la propinassa en els membres dels partits polítics i els seus representants públics. Bueno, no, això no és assenyat, doncs s'ha de suprimir. Doncs se suprimeix i prou.
Doncs ja estem parlant, Josep, de càrrecs electes.
Sí,
perquè després ja no parlem de càrrecs de confiança, d'aquells que van a dit.
Ah, no.
Ja no en parlem d'aquests.
Home, si apliquéssim la doctrina francesa respecte del president Chirac, que és que va contractar una sèrie de càrrecs de confiança política i els va deixar en els partits polítics, bueno, Fiscalia i la Justícia tindrien feina per uns quants anys aquí a Espanya. Sense fer res més, eh? Sense fer res més. No, és una vergonya.
Jo crec que és una vergonya i que s'hauria de fer... Vamos, i no es fa, jo, això és el que veig, eh? No es fa tot aquest aprimament que es diu, no es fa. Hi ha una quantitat de gent que no fa res i que al final també es cobra, que si tot això es retallés seria molt important. No sé, per exemple, els mateixos ajuntaments aquí a Barcelona, no? Posem per cas. Els districtes i consellers de districte també estan cobrant 800 euros.
800, comptant l'import revolucionari del partit, 805 euros cada mes.
Cada
els
mes.
Els que cobren menys.
El senyor Pallarès ja no ho és, eh?
No, els que cobren menys. I, per tant...
Però només dos anys, sí. Perquè durant molts anys hi he estat cobrant, vaig entrar cobrant 60.000 pessetes l'any.
Bueno, escolta'm una cosa. Quan va començar tot això, no cobraven res.
Exacte,
i la gent ho feia per voluntariat.
Exacte,
perquè venia del món voluntari.
Que jo me'n vaig entrar al cap de 3 mesos, que va haver un ingrés, i vaig dir, bueno, vaig rebre una carta a l'Ajuntament, vaig dir, però si multes a mi no me'n posen, vull dir, jo no faig cap infracció, i pensant-me que era que m'havien posat una multa, i resulta que era que m'ho havien ingressat. I això vaig averiguar que llavors es cobrava.
Sí, bueno, però per això t'ho dic, que quan va començar...
Es feia
la gent,
amb generositat, amb esperit de servei.
Amb esperit de servei. És com si tu treballessis amb una ONG i allà no es cobrava res. Clar, hem anat omplint, i a més omplint de càrrecs, etc. I tot això s'ha anat fent bueno, una bona, un bon pes.
Ara hi ha empunyalades per ser simplement conseller de districte, perquè amb aquests 800 euros, o 1.000 o 1.500, segons els casos, perquè segons ets portaveu, segons ets, tens més o tens o dedicació exclusiva, tens més o tens menys, doncs hi ha tota una sèrie de joves milauristes que estan en alguns partits polítics, i no tan joves milauristes, que resulta que per això doncs, bueno, li surt bé, la mar de bé, vull dir, és la bicoca.
Bé, senyors, hem parlat de la necessitat de primar l'administració, però això ha d'anar acompanyat també d'una conjuntura econòmica que ajudi a la reactivació i als estímuls de l'economia productiva. En això estaran d'acord, no, senyor López de Lerma, també?
Jo sí, però, a veure, vostè i vosaltres, no? Algú veu estímuls a l'economia productiva? Jo no veig cap.
No.
Jo no veig cap. Uh-huh. És a dir, des de la pròpia normativa, llei i reglaments, en què, bueno, això és de psiquiàtric, no? I que no hi ha euros, ni un, per atendre, sempre en troben alguns, però més de 12.000 no n'hi ha, per les empreses, per poder fer projectes, etc. Aquí no hi ha cap mena de suport, ni per l'administració, ni per les entitats bancàries, a favor de l'economia productiva. No hi és. Si, a més, castiguem, perquè es castiga, via Madrid i via Catalunya, eh? Aquí tots abraçats, no agafats de la mà, tots abraçats. L'estalvi familiar, que tampoc es produeix perquè la situació econòmica és la que és, però allí on es pot produir és castigat via impositiva. Escolti, expliqui'm com podem sortir del forat. No podem sortir del forat.
És impossible.
És impossible.
Sí, precisament aquest divendres el Consell de Ministres del Govern espanyol té prevista aprovar la reforma laboral. Aquest podria ser un estímul? Què en pensen?
Miri, de les reformes laborals, des de que
n'hi ha
jo
hagut...
tinc consciència, s'han parlat cada dia tres vegades.
Des de Felipe González, no? Aznar,
Zapatero... Tothom.
Això és com la boda de l'any.
Exactament, com la boda de l'any. No? És possible, excepto d'antuvi, que aquí tenim molts models de contractació i que potser s'hauria de simplificar, però... jo crec que no és tant, diguem-ne, la manera de contractar, sobretot el que es parla de sota, que és la manera d'acomiadar, que és diferent, que és molt diferent, com que hi hagi possibilitat real, és a dir, un potencial de contractació. Avui no hi ha potencial de contractació, perquè les empreses productives, les que queden, i reduïdes, a més, la majoria reduïdes, les que queden, i a més reduïdes, no tenen possibilitat d'endeutament per expandir-se si tenen projectes d'expansió. Abans, vull dir, fa 3 anys o 4, anaves als bancs o a les caixes i deies, mira, jo tinc aquest projecte, etc etc. Avaluaven el projecte, he de pensar, que l'avaluaven correctament i en funció del projecte obrien l'aixeta. Avui ja pots presentar un projecte allò ben pensat, l'aixeta continua tancada, vull dir, el cas que ha explicat en Pallarès, de que si goteja, doncs, només pot reclamar ara, i no esperem a Tots Sants, doncs el Tots Sants no existeix en el calendari bancari, no existeix.
Sí, sí. I tant. Senyor Pallarès, no, i senyor Gispert, sí, breument sobre aquest tema.
A més, hi ha una d'aquestes coses, de tot el tema aquest de reforma i tal, per exemple, que a mi m'ha sorprès, no?, quan autènticament apugen l'edat de jubilació als 67 anys, ara deixen treballar, a qui beneficia això? Home, doncs està molt clar que beneficia, altre cop, els més necessitats, que són els que no trobaran feina, de per poder continuar la seva labor, és a dir, un mecànic, un paleta, als 67 anys no podrà continuar treballant segur perquè no estarà en condicions de fer-ho, sinó que realment una sèrie de professions liberals que en 70 i 75 anys poden continuar treballant i poden continuar fent-ho mig temps i, evidentment, poden cobrar per dos cantons.
És que, a més, això ja... una mica existeix perquè, per exemple, els abogats, els metges...
Determinades professions
liberals. Ja existeix això, o sigui que poden cobrar la pensió i, a més, pues, poden continuar treballant.
Diuen que feta la llei, feta la trampa. Però en aquest cas, qui fa la llei fa la trampa.
Ja.
Però bé, aquesta simplificació, tot el que són les reduccions de les prejubilacions en casos excepcionals, o els càlculs proporcionals dels sous o de les pensions, estarien d'acord amb una reforma així que encarés el problema de la desocupació?
Que l'encarés de veritat, sí, que l'encarés de veritat. No d'aquesta manera, això, per mi, jo no sóc entès d'això.
S'haurà de veure tota la lletra,
S'ha de veure tota la lletra petita, però amb tota la lletra petita estudiada, llavors ens ho veuríem, no? Però això jo estic d'acord amb el que ell diu.
Sí. Així, segons vostè...
És que la lletra s'haurà de veure, però és que d'entrada ja la música ja desafina.
Sí. Ja. Sí.
Bé, doncs veurem què és el que acaba aprovant divendres el govern espanyol i com reaccionen també els agents socials, perquè, si recorden vostès, Rajoy des de Brussel·les l'altre dia deia que, vaja, que potser els hi costava una vaga general i ahir la ministra Fàtima Báñez demanava als agents socials que, sisplau, no convoquessin aquesta vaga general.
Amb el Felipe González li va costar una vaga general.
Dues com a mínim, em sembla.
Però la primera, sí. La primera va ser brutal. Molt,
sí, aquella del desembre del 88. Sí.
Això mateix, va ser brutal.
Sí, ja fa molts anys. Bé, per acabar, senyors, m'agradaria recordar la figura d'Antoni Tàpies. Ahir el vam recordar en aquesta tertúlia. Va morir dilluns als 88 anys d'edat. Un artista complet, molt elogiat, molt valorat, també polèmic per algunes obres i en alguns aspectes, doncs, podem dir que fora del normal o fins i tot excèntric. Una opinió breu de cadascú, senyor Pallarès.
Home, és normal ser polèmic quan es vol dir alguna cosa.
De vegades s'ha de provocar.
Si es vol ser honest, no es pot agradar a tothom.
Sí. Senyor López de Lerma?
No, home, és un gran artista, però a més doncs, té també obra escrita, té pensament, té botades, que es diuen, no? És a dir, té fora de sortides, no?
Sí.
Bé, escolti, això forma part de la naturalesa humana i més amb una persona molt i molt creativa. I, per tant, doncs, es pot permetre certs luxes, no? És com el professor Fabià Estapé, no? Escolti, mira, jo tinc aquestes credencials i puc dir el que em dóna la gana i més, i ho feia, no? No és el cas d'aquest artista, era més prudent en aquest sentit, però bé, bueno, ha sigut una pèrdua que no per esperada, doncs, sempre deixa mal gust de boca. No,
sí,
no sé, expert. Jo diria que és veritat que tot el que ja heu dit és d'acord, no? Però hi ha una altra cosa també de Tàpies, que és que jo crec que es comunicava amb la gent a través del seu art. Jo el havia tractat...
Sí, vostè l'havia conegut personalment quan estava a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple,
abans.
La lluita antifranquista, potser. Ara anem ben encaminats.
I era una persona, pues, jo què sé, molt modesta, molt introvertida, almenys a mi això em semblava, no? I que ell es volia comunicar-se i es comunicava a través del seu art. Tinc un dels seus llibres, això que ell diu del pensament, que el tinc dedicat, i la seva dedicació, la dedicatòria, precisament és en pintura, no? Uh-huh. I fa un cor, estimo a la Núria Gispert, no?
Doncs moltes felicitats, és un honor tenir això, eh?
No, però vull dir que em fa il·lusió, però és aquella manera que segurament mai a la vida m'ho hagués dit